Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 2:15 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 2:15 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació. El nostre bisbe, la carta d'aquesta setmana, la titula Memòria dels nostres difunts, perquè estem en la solemnitat de Tots Sants i després la de tots els fidels difunts. I què fa? Ens fa notar la importància que té per totes les nostres famílies aquest viure la memòria dels nostres difunts. I aquest prendre consciència del trànsit i la peregrinació que significa la vida, de la vida a la mort. I fa notar que vivim uns temps en què no ho pensem massa i no tenim l'atenció com en altres moments del que significa aquest trànsit. I ens recorda que aquests dies pot ser important perquè nosaltres siguem conscients de la nostra contingència. Llavors, recordo unes paraules del poeta Jorge Manrique en les coples per la muerte de su padre, i tenim precisament unes paraules molt lúcides de Jorge Manrique que ens fan pensar: tenim ara la lucidesa d'entendre amb transcendència i profunditat aquest pas? I també ens recorda unes paraules del papa emèrit Benet XVI, i com, parlant de l'esperança, doncs ens indica que l'esperança és precisament la forma més plena i més conscient de viure el nostre encontre en Crist.
Déu vos guard. El proper dimecres celebrarem la solemnitat de Tots Sants i l'endemà la commemoració de tots els fidels difunts. En aquestes dates acudim als cementiris i mantenim viva la tradició de pregar pels éssers estimats que ja no es troben entre nosaltres. Cadascú de nosaltres ha arribat a la vida en el si d'una família i tots, en la peregrinació que hem recorregut al llarg de la nostra existència, hem gaudit d'unes relacions de família i d'amistat. Visitem els llocs on reposen les seves restes per expressar el nostre record i el nostre afecte, per mantenir viva d'alguna manera la relació amb ells, el diàleg que la mort no ha estat capaç de trencar, per conservar una misteriosa però real comunió de vida i d'amor. Al llarg de la història és una constant en totes les civilitzacions i cultures la preocupació pels morts i el desig de mantenir un cert vincle amb ells. En el moment de néixer no hi ha res més segur que la certesa que arribarà un dia en què ens morirem. No hi ha res més comú i universal al gènere humà que el fet de morir. Però en la nostra civilització del benestar, la mort s'ha convertit en un gran tabú, un tema gairebé prohibit, una realitat que val més no recordar, de la que és millor no parlar-ne. I quan es produeix una defunció, es tendeix inconscientment a rebaixar-ne la visibilitat a les mateixes famílies, sobretot en relació amb els més petits. Fa unes dècades es vivia amb molta més normalitat com una realitat que és present a la nostra vida i que cal assumir, i ens cal estar preparats perquè afecta a tot ésser humà de qualsevol època i lloc. Per això aquests dies són propicis per reflexionar sobre la vida i la mort, sobre el sentit més profund, perquè, ens agradi o no, la mort forma part de la vida. El mes d'abril passat vaig estar predicant els exercicis espirituals a un grup de sacerdots de la diòcesi de Cuenca, al monestir d'Uclés, que va ser la seu de l'Orde de Santiago. En la seva majestuosa església major hi ha enterrat el poeta Jorge Manrique, que ha passat a la història, sobretot, per les seves coples per la muerte de su padre, on fa una reflexió plena de bellesa i de profunditat sobre la vida i la mort. En la seva estrofa cinquena, diu en llengua castellana: «Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos, y llegamos al tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos». La nostra vida és un pelegrinatge que comença amb el naixement, que dura tota l'existència i que acaba en el moment de la mort, que és el pas a la casa del Pare. Amb la mort s'acaba l'etapa aquí a la Terra, però s'obre una nova fase, més enllà del temps, en la comunió plena amb Déu i amb els germans. Les celebracions d'aquests dies ens recorden la contingència de l'ésser humà, la seva fragilitat i petitesa, i al mateix temps han de ser ocasió per revifar la nostra esperança. Són dies per reflexionar una vegada més sobre els grans interrogants de l'existència: d'on venim i cap a on anem? Quin sentit té la vida? Com fer front a la realitat del mal, del sofriment, de la mort? Què hi ha més enllà de la mort? L'ésser humà necessita raons per l'esperança, perquè, tal com ens ho va recordar el papa Benet XVI, la qüestió de l'esperança es troba al centre de la nostra vida. Tots necessitem esperança, una esperança ferma i creïble. Tots busquem la llum de l'esperança d'una forma més o menys conscient. I en aquest camí de recerca, Crist ens surt a l'encontre i ens diu: «Jo sóc la resurrecció i la vida. El qui creu en mi, encara que mori, viurà. I tot aquell que viu i creu en mi no morirà mai més».
Com rebem els nostres testimonis? Possiblement una de les activitats que defineixen molt l'activitat pastoral del nostre bisbe és el seu interès en fer la visita pastoral. Recordo que un feligrès em comentava que li agradava veure el bisbe en el transport públic, en el carrer. I bé, cadascú té els seus accents. I jo li vaig contestar, dic: «Però t'hi has fixat que hi ha una cosa que és menys sorollosa però molt determinant per estar a prop de nosaltres, que és la visita pastoral, que és aquell moment en què el que determina no és que nosaltres anem a veure el bisbe, sinó el bisbe que ens ve a nosaltres». I per parlar precisament d'aquest accent molt important en el fer pastoral del nostre bisbe, doncs mossèn Fidel, no solament perquè és el vicari episcopal, no solament perquè coordina moltes de les coses que passen a la cúria, no solament perquè és rector de la catedral, que és una parròquia molt viva, és perquè ell, per la seva proximitat, ens pot donar les claus del per què el nostre bisbe dona tanta importància a la visita pastoral. Mossèn Fidel, primer, molt bona nit i gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
I per què creu que el senyor bisbe dona tanta importància a la visita pastoral?
Hi hauria com diversos motius a comentar. A un nivell més, diguem-ne, eclesial, en aquest sentit ample, sí que és veritat que la visita pastoral és una d'aquelles accions que l'Església des d'antic té assenyalades com una de les tasques principals que ha de fer un bisbe. Si no recordo malament, en el segle IV, segle V, ja es fa referència a la visita pastoral i ja es demana al bisbe que visiti totes les comunitats que té encomanades. En aquella època, fa 1.500 anys, era que cada any les visités totes. Avui en dia, el dret canònic actual demana que sigui cada 5 anys, que faci una visita completa. Què és el que aporta això? Doncs, evidentment, la proximitat del pastor. I com molt bé deies, mossèn Toni, el nostre bisbe, li agrada trobar-se amb els seus feligresos i amb els seus preveres, evidentment. El senyor bisbe sempre recorda que és molt important com tractem a les persones, com les escoltem, com ens interessem pel que és la vida concreta, doncs d'una comunitat parroquial, d'una comunitat religiosa, d'un grup eclesial determinat. I la visita pastoral, doncs, tal com l'hem fet en aquesta primera etapa, que va concloure l'any passat, jo penso que hi ha ajudat perquè, a més, ha servit no només perquè el pastor conegui de primera mà el que és la vida normal, amb les inquietuds i anhels que tots tenim, sinó també perquè se'n pugui fer una veritable reflexió amb ell. I de la reflexió en surt un accent, un subratllat, un impuls determinat, una proposta a millorar. I això, la gent, pel que he pogut jo també constatar acompanyant-lo, ho agraeix molt.
Vostè ha acompanyat i ha estat, doncs, molt a prop de les visites pastorals. A part del tràfic que significa, perquè una de les coses que a mi m'impacta és que l'agenda del senyor bisbe és molt plena. I aleshores el plus de la visita pastoral doncs fa que el seu calendari certament és una jornada doncs de les que, vaja, no hi ha pacte laboral que tingui les hores que té aquesta jornada. Com ho ha viscut així de prop?
És veritat, com molt bé dius, mossèn, m'ha tocat acompanyar el senyor bisbe perquè, a més, doncs, sóc un dels secretaris de la visita que ens distribuïm, doncs, el fet de gestionar-la i acompanyar-lo. El bisbe, evidentment, que ha viscut, com deies, amb tràfic i amb unes agendes superposades de coses vàries. Però l'experiència, jo diria que és gratificant, i això està per damunt de l'altre, tant en els feligresos i en els mossens, que també és un tema important, perquè a vegades pensem que els capellans, és veritat, tenim un accés com més directe al bisbe, però moltes vegades aquest accés és quan li plantegem doncs, algun problema, alguna situació, algun tema que cal resoldre. I la visita té un element de gratuïtat, perquè és interessar-se per la vida concreta, pel servei ministerial del prevere, per l'atenció en aquella parròquia. Tant pel que fa als laics com pel que fa als preveres, i sobretot pel que fa al bisbe, té aquest punt gratificant de la proximitat, del que diem doncs, la veritable comunió, que no és només una qüestió teològica, tot i que és, evidentment, la base i el fonament, sinó que també es viu en el dia a dia.
Seria la visita pastoral, precisament, una de les maneres de qualificar la relació, refer el món més concret, el món més petit, perquè una cosa són les reunions i una altra cosa ben diferent és el que representa en tots els àmbits, rebre el bisbe i tenir la possibilitat d'estar amb ell.
És veritat que estem en un món molt globalitzat i molt comunicat en el sentit de que estem assabentats de moltes coses, però el perill que tenim, com molt bé deies, és que perdem aquesta proximitat, aquest tu a tu més directe. I en aquest sentit la visita pastoral ajuda a sentir-nos membres de la mateixa família. I amb una família, els moments més gratificants és quan pots parlar doncs, de tu a tu amb el pare, amb la mare, amb un germà, amb un cosí, un nebot, qui sigui, i per saber una miqueta com va tot, com va la vida. Són aquests moments els que ajuden a estrènyer els veritables llaços, no? I els que ajuden a viure tota la resta. I en aquest sentit, la visita pastoral ajuda. La prova és que quan el bisbe ja ha passat per una comunitat, en la mentalitat, en la ment del bisbe, aquella comunitat hi queda present amb rostres concrets, amb noms determinats, i això es nota en la conversa, però també en aquella parròquia, en les persones que hi han tractat, això també queda i els hi marca d'una manera com molt, molt personal.
Hi ha una qüestió que moltes vegades penses de que en un món tan subjectiu, on cadascú de nosaltres doncs, s'entronitza com, com la veritat de tot, els preveres ens deixem rectificar, ens deixem corregir, deixem que la visita nosaltres estiguem receptius al que se'ns està dient. Igualment diria pels laics, però ara per posar-nos en primera persona.
Jo et podria dir, mossèn, que pel que m'ha tocat acompanyar el bisbe en aquest sentit, en visites, evidentment la conversa amb cada capellà és personal, allà no hi ha cap secretari de visita, és un tu a tu del bisbe i el prevere doncs, que té encomanada aquella comunitat o aquell grup concret. I puc dir que pel ressò de posterior, que realment la trobada com a tal ha estat molt intensa. Ha estat molt intensa perquè és parlar de tu a tu, no amb aquella persona a la qual li vals aportar els problemes que hi ha, sinó que li obres el cor al teu pare i pastor. I a la vegada el teu pare i pastor t'acull com a pare, com a tal. I en aquest sentit és el moment càlid, àlgid, agradable, en el qual la persona està com més receptiva per escoltar el que se li diu i fins i tot per entomar quan hi ha doncs alguna correcció o alguna cosa que s'ha de redreçar, perquè neix d'una veritable comunió familiar aleshores.
I una pregunta molt personal. Hi ha un moment en què acompanyeu la visita pastoral, però hi ha un moment en què el bisbe ve a la seva parròquia. Quina és la diferència entre el tema d'acompanyar la visita i viure que la visita pastoral es fa a la seva parròquia?
La diferència és que el bisbe sap situar-se molt bé. És a dir, quan l'acompanyes fas una feina, per entendre'ns, més tècnica, d'aixecar acta de les reunions. Per tant, les vius, les reunions, però com una persona que estàs realitzant una tasca concreta. Quan el bisbe va venir a visitar, doncs, en aquest cas, la parròquia del Sant Esperit, algú podia pensar que podia haver estat una visita més de, no superficial, però sí de passar per sobre, en tant en quant el bisbe ja hi és molt sovint a la catedral. I puc dir, i ara doncs a nivell personal, com em preguntes, que quan vaig tenir la conversa amb ell, va ser una conversa molt personal en la qual el bisbe no es va interessar tant per una tasca de cúria, no es va interessar tant per una, diguem-ne, gestió d'una parròquia doncs, amb una notable vitalitat, sinó que es va interessar per com jo vivia l'exercici del ministeri en aquelles parròquies que el bisbe m'havia encomanat.
Hi han coses que, esclar, formen part, diguéssim, de l'àmbit més... totes les coses importants de govern tenen la seva part de silenci. Però podríem dir, per exemple, que la visita pastoral a vostè l'ha ajudat d'una manera important a ser vicari episcopal i d'una manera important a donar els seus criteris a les reunions del Consell de Govern?
M'atreviria a dir que sí, perquè en tant en quant coneixes més de prop doncs, les comunitats concretes i també intueixes o entreveus doncs, també doncs, com som els companys capellans que estem en aquest cas en la mateixa vicaria episcopal, t'ajuda a ser, jo diria, més humil en els projectes i en les propostes, però amb una més gran capacitat d'empatia, de sintonia, d'estimació.
Hi ha una... Jo voldria dues coses que... Quin paper és i què representa la missa estacional? Perquè possible molta gent del que ens escolta una mica l'íter no el sap. Llavors, si parlis de la missa estacional i una mica de l'íter de la visita.
La missa estacional, tal com... És a dir, la visita pastoral preveu que hi hagi una missa que tingui el que el bisbe es trobi amb tota la comunitat. Nosaltres hem volgut, des de la primera visita, que en la mesura que sigui possible, aquesta missa sigui l'inici de la visita. És a dir, el bisbe comença la visita pastoral a la parròquia i la comença celebrant el més important, que és l'Eucaristia. I una Eucaristia en la qual es demana que es congregui la major part de la feligresia, la major part de la gent que participa a les celebracions i tota la gent que pugui, doncs, dels grups, activitats i institucions. És una manera de començar tots junts la visita i, per tant, doncs, posar-nos a l'escolta del que Déu ens demana a través de la visita en el que després s'anirà realitzant. Per tant, és important en aquest sentit. Aleshores, des de que es fa la missa estacional, tota la resta, pactat segons un calendari, doncs el senyor bisbe es reuneix amb el prevere o els preveres que serveixen aquella comunitat, i si hi ha diaca també en aquest cas, que és aquesta conversa més personal, pròpiament dita. Després també es reuneix amb tots els grups constituïts. És evident que un consell pastoral i un consell d'economia tenen una rellevància especial, perquè és el consell que d'alguna manera congrega i representa tota la vida de la parròquia. I aquesta reunió, doncs, és més tranquil·la. I després, amb tots els grups, segons els àmbits, els que es dediquen a preparar i col·laborar en el que és la celebració de la fe, els que es dediquen a l'acció caritativa i social, i tot el ventall, doncs, de formació des del que és la catequesi, grups d'adults, anunci de l'Evangeli, etc. Més enllà d'això, que és la part més important, també, doncs, hi ha un espai en el qual el bisbe, doncs, visita la rectoria, visita l'església, els espais, les dependències, és a dir, tot allò que materialment sustenta l'activitat de la parròquia. I fins i tot encara queda un espai personal, que pot ser, diguem-ne, després de la missa o pot ser quan es cregui oportú, per si algú vol personalment parlar amb el bisbe per qüestions d'església que li preocupin. Per tant, és una visita bastant en aquest sentit a fons. Algú deia que és com una auditoria pastoral. El terme potser no és el més agradable, perquè això té un punt de funcionariat, però és una visita molt, molt intensa i molt que arriba a les arrels.
Clar, jo m'imagino molt que una cosa que passa bastant arreu és que una cosa és l'opinió opinada i que aleshores la visita pastoral, la seva riquesa és que és treure el judici concret del que s'ha vist d'unes trobades concretes i d'una realitat molt tangible. I això penso que per si mateix és positiu.
Sí, perquè d'alguna manera el bisbe pot fer una radiografia existencial o de proximitat del que és la vida d'aquella comunitat parroquial. I a la vegada, amb l'objectivitat i l'assistència de l'Esperit Sant, doncs, que té el bisbe pròpiament, les indicacions que en aquell moment es donen, jo penso que la comunitat parroquial les acostuma a acollir com això, com la paraula que arriba d'aquell que és el pastor i que, per tant, que porta a la reflexió i a mirar de portar-ho també a la pràctica. M'he deixat de dir abans que, a més de la visita en tots els grups, també en la visita pastoral, doncs, el bisbe visita, per exemple, doncs, les escoles cristianes que hi ha al territori, les comunitats religioses o les altres entitats d'església. I fins i tot en alguna ocasió el rector ha tingut l'encert de convidar el bisbe a participar en la vida del barri, per exemple, visitant alguna associació de veïns, que no és una entitat d'església, però de la qual la parròquia també, doncs, en forma part. I són, han estat també, en aquest cas, visites i converses molt, molt gratificants.
La ràdio és això, és intentar que aquesta conversa, i els ben asseguro que nosaltres no hem preparat res, i llavors és fer entrar aquesta conversa, que podríem tindre d'una altra manera, que aquesta conversa entri a casa vostra. Però l'oient es fa una imatge de qui és la persona, li escolta la veu, i llavors se l'imagina. Per això sempre acostumo a acabar, doncs, donant uns trets de la persona a la que hem entrevistat. I jo recordo a mossèn Fidel en aquells moments a Vilafranca, i un lloc que estimava molt seriosament, aquella terra, va ser important en el camí sacerdotal per moltes coses. I ja se li veia que el seu nom tenia que veure amb la seva personalitat, Fidel. I també es anava veient que Déu li havia donat el do de saber harmonitzar moltíssimes coses. Això en el temps ha anat creixent, i quan vaig tindre la sort de venir aquí a la diòcesi de Terrassa he pogut anar verificant que la persona que tenim aquest vespre té precisament aquest do, el do de saber harmonitzar. I penseu una cosa, que de vegades es parla d'una manera molt pejorativa del govern, però és que el govern és molt important, és molt necessari, perquè si no les coses queden radicalment en el buit. I per això és interessant que la persona que governa és tan sacerdotal i se sent tan rector que compagina les dues coses. Gràcies per estar aquí i gràcies per la seva intervenció.
Gràcies per convidar-me i per aquestes paraules elogioses que, evidentment, reconec que no em mereixo.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana.
Anar mar endins. És que amb el títol d'anar mar endins, el nostre relat mai pot ser l'anàlisi de la immediatesa. És anar mar endins. I per això, per trobar llum, perquè els que esteu escoltant porteu diferents sensibilitats, però en aquest moment hi ha com un denominador comú. De moltes maneres i diverses maneres s'està patint. Doncs recordeu un fragment interessant del llibre de meravelles de Ramon Llull. Té aquella narració tan humana que Fèlix es troba amb una pastoreta. Pot semblar conte, però quedeu-vos amb l'important. I ho explico també com a conte perquè sigui més fàcil entendre-ho. I es troba amb aquella pastoreta bonica, però veu que aquella pastoreta està al bell mig del bosc. I li pregunta i interpel·la la pastoreta: però com t'atreveixes a estar aquí al bell mig del bosc? Però si hi ha molts perills, hi ha animals frèstecs, per què estàs tan serena i tan tranquil·la? I la pastoreta li fa referència, doncs, a la confiança que té en Déu. Ell se'n va i se'n va una mica trasbalsat, però es trasbalsarà molt més, perquè resulta que en el perill del bosc les ovelles forces i ella pobreta hi ha trobat la ferida, hi ha trobat la mort. Amb això que Fèlix s'enfonsa i s'enfonsa molt i està del tot destrossat i no sap trobar el rostre de Déu en aquella situació tan difícil. I aleshores ell demana: porteu-me la persona que sap més de Déu. Porteu-me la persona que coneix més de Déu. I el porten a un ermità d'hores i hores de meditació i d'oració amb Déu. I què fa l'ermità? L'ermità l'abraça. I en aquesta abraçada Fèlix pot plorar. I plora. I plora. I plora molt. I un cop ha plorat, l'ermità què li fa? Li ensenya el món. Li ensenya la bellesa d'aquell indret. Li ensenya tornar a mirar la realitat. I aleshores l'interpel·la, dient: no ho sabem tot, però tanta, tanta realitat bonica, preciosa, interpel·ladora, no és possible sense Déu. Per això aquest nom de mar endins sempre m'ha semblat excel·lent, perquè del que es tracta és: jo no vull mirar les coses a la seva immediatesa, que m'equivocaré, que el sentimentalisme guanyarà la partida, que les fòbies guardaran la partida, que els odis guanyaran la partida, que és molt fàcil equivocar-se a la immediatesa. Necessitem anar mar endins. Això no ens fa perfectes, no ens fa plusquamperfectes. Això ens fa connectar amb el més profund de la realitat. I aleshores sempre connectem amb Déu, perquè Déu sempre és present. Crist sempre fa nou allò que ens trobem, perquè el que és important és tenir una mirada més profunda. Bona nit a tots.
Adéu-siau, que tornarem a remar.